7 minuts que passen de la una, hora final del matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que cada dimecres cap a aquesta hora, aquesta sintonia ja ens indica, Joan Trias, què tal, com estàs?
Què tal?
Hola, altra vegada, que volem endinsar-nos i tu ens ajudes a la història per conèixer algun dels episodis del nostre passat i ho fem, com sempre, amb els historiadors Lluc Isern i l'Ismael Esmac.
No m'ho puc creure.
Bon dia.
No m'ho puc creure.
Bon dia.
Què heu fet sense jo mirar-vos?
No, no, mira el jersei aquest.
És que espera, fa tanta llum que m'està...
Hi ha un elefant a l'habitació.
Què és això?
Hi ha un jersei a l'habitació.
L'únic, perquè és l'únic que ha complert.
Jo estic una mica indignat perquè hem estat parlant aquí de portar jerseis a Nadal.
És veritat, té raó.
I el Lluc no només no ha vingut amb un jersei de Nadal, sinó que ha vingut amb el jersei que jo la setmana passada ja em vaig referir a ell com el jersei de capità de vaixell.
Vam buscar a Google.
Sí, perquè després li vaig dir, escolta, no t'haurà molestat això.
Barco, i va sortir el jersei. Que és real, que és real.
Però jo tampoc el veig...
Però que ho és, jo tampoc,
sí,
però ho
sí,
és.
Sí, no, ho és.
Pues, sí,
pues.
I jo he vingut avui amb un jersei nadalenc.
Hòstia, és el jersei més espantós que he vist.
No és veritat.
No, però jo no, Lluc, no. Jo n'he vist més lletjos. Sí, sí.
Estàs atacant directament l'esperit nadalenc.
Perdona, tu has vist Mardarsi, és Mardarsi, el Bridget Jones?
Sí.
Aquell jersei.
És Mardarsi, el jersei.
Però és molt pitjor.
Bueno, per la gent que no ho pot veure, doncs és un jersei blau marí, no? Que
maco,
té al mig.
Elegant.
Sí, com de ganxet, com de... una mica més finet. Té un arbre de Nadal representat doncs, amb tota la parafernàlia, amb les boletes, l'estrelleta, i recreant les típiques llums que posem al voltant de l'arbre, doncs hi ha la casualitat, no?
Majestuós.
Llums, no? Jo tinc un botonet aquí al jersei que
l'apreto
i fa llums, i ara mateix està fent llums.
Perdona, sí, Ismael, sí, i tens velocitats? Vull dir,
perquè crec que ja em calaria foc, si no... Així que ara mateix estic passant una calor... No, una calor. He vingut en metro així, sense les llums.
Però així?
Així. Bueno, amb la jaqueta.
Bueno.
I així com fent-me que em tapava. Però he vingut així, que consti. Des de la catedral, des del costat de la catedral.
Fins aquí. Però escolta, però ara la moda... Hi ha molta gent que va...
Llumetes?
No, amb aquests tipus de jersei, sí. Perdona. Bueno, potser fa uns anys sí que la gent miraries, però
tant
ara...
per celebrar Nadal com per anar a Eivissa de festa, saps?
Sí.
A Eivissa?
Sí, sí.
No? Amb aquestes llumetes psicodèliques?
Sí. Bueno, no ho sé, la qüestió és... Tu vas calentó, no? Tu vas a...
Bueno, sí, de més, no diria.
Fred, no?
Avui no fa fred. Almenys jo. Jo
tinc ganes de veure el jersei del Trias, de divendres.
Divendres,
perquè, clar, tot això és divendres, que és el dia mundial internacional del jersei lleig. Sí. I aquí aquesta casa es celebrarà, en aquest programa. Això és així.
Ah. Veu celebrar el dia de la neutralitat?
Amb vosaltres.
Ah.
No, vull dir...
No va haver-hi dia de neutralitat.
No va haver-hi dia,
no hi ha treva.
No
va haver-hi dia. Jo sí.
Oi, que bona!
Jo el vaig celebrar.
Com?
Sí. Vaig anar a una cafeteria, vaig i posa'm un cafè. Em van dir, vol sucre? I jo, m'és igual. I van dir, ah, clar, que és avui el dia de... I jo, sí, sí, estàs al tant.
És avui?
Me'l van tirar a la cara.
Radio Estel.
Sí, me'l van tirar a la cara i ja està. Dia de neutralitat.
I tu no vas reaccionar perquè...
Evidentment, vaig dir, no.
No m'hi tornaré.
No, escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, va.
Jo, mira, Trias, jo quan comencen a parlar de les seves coses, ells...
No? Escoltem, però no jutgem, és el jersei més lleig que he vist en la meva vida.
Gràcies.
No jutjaré, perquè encara porto la neutralitat encara a les últimes...
No és tan lleig, oients.
No, és que no és.
Podria ser molt més lleig. Ara el Trias ho deixava anar una mica. Avui parlarem d'una treva importantíssima. Ismael.
Sí, perquè... Bueno, a més, sempre que comencem aquesta secció amb aquesta música, no?, ja ens posem una mica alerta de, ostres, aviam amb quin conflicte històric hem parlat de... Bueno,
hi haurà morts.
De catàstrofes. Hem parlat de les guerres de successió de l'Imperi Romà. Hem parlat dels almogàvers estomacant a tort i a dret per Grècia. Que, de fet, no sé si vam dir que els catalans no hi vam poder entrar en aquell monestir fins al 2005. O sigui...
Per què?
Per això que va passar a Grècia amb els almogàvers. Els almogàvers van saquejar aquell monestir.
Sí.
I aleshores es va prohibir l'entrada, va quedar el record, i es va prohibir l'entrada als catalans en aquell monestir.
I
catalans, perquè les catalanes encara no hi poden entrar.
No hi poden entrar.
No poden entrar les dones en tot el complex de l'illa, de cap nacionalitat. Ni cap animal femella, només gallines. Bueno...
I perdona, Ismael, ara què deies això? Fins quan dius que es vau...
Fins al 2005, arran del fet aquest que va passar amb el cantautor Josep Tero, Jordi, no me'n recordo el nom. Però, bueno, és com que va sortir a la llum aquest cas i llavors... la Generalitat va fer un acte de reparació simbòlica amb autoritats de Grècia, també, del monestir, i aleshores, doncs, ja... es va netejar la memòria dels catalans.
Ara... Bueno, perdona, que jo t'he fet desviar de tema, però és que avui justament el que volíeu parlar és...
D'una treva de Nadal, no?
De la treva de Nadal.
La treva de
Nadal. Més reconeguda de la història.
Sí, perquè, de 1914.
No sé si ho sabeu, però aquest any farà... Bueno, ha fet 110 anys de l'inici de la Primera Guerra Mundial i és una reconeguda per un moment històric que es va produir durant el Nadal.
Yo estoy contenta.
Està contenta, el Maria Gari,
no? Si no hi hagués prou amb un jersei horrorós, música horrorosa.
El que no sabeu és que la música la fa el jersei, també.
Veus?
La posa el jersei.
També desprem música?
No, per favor.
No. Estàs a res, a una banda sonora de que et donguin diners al metro.
Per favor. Escolta, nois, va, centrem-nos. Hem de parlar d'aquestes... No? Ens hem de centrar, justament. Ens hem de contextualitzar. Lluc. Jo fent, o sigui, ordenant a un profe, saps? Vull dir, donant-li...
No, jo...
Va.
El hábito no hace el monje.
Esclat de la Primera Guerra Mundial. Quin context estem? O sigui, Lluc, qui és? Va, Lluc, Ismael.
A veure, bueno, Ismael, aquesta part és teva, eh?
Vinga, em passa el mort a mi.
Ara en sèrio, parlant en sèrio. Jo, per mi, jo, d'història, de debò que en sé poc, tries tu ajuda'm com a historiador que ets, però trobo que és un dels episodis més fascinants de la història. Vull dir, i que s'han d'explicar tot just ara que s'acosta Nadal.
Sí, doncs, aviam, estem juliol de 1914. Esclata la Primera Guerra Mundial, no? L'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria, que era el successor a l'imperi austríac a Sarajevo, a Sèrbia, que per aquell moment era un territori ocupat per l'imperi austro-hongarès, genera una reacció en cadena que acaba portant a totes les grans potències europees a una guerra a la qual arrosseguen a les seves colònies i els seus exèrcits colonials. Per tant, pren una dimensió mundial. L'imperi austro-hongarès amenaça amb enfortir la seva ocupació a Sèrbia. Sèrbia, els eslaus, demanen ajuda a Rússia. Rússia diu, ei, si toques a Sèrbia, jo hauré d'intervenir. Alemanya, l'imperi alemany, diu, si intervens contra l'imperi austro-hongarès, que és el meu aliat, jo intervindré a la guerra també. I aleshores França i Gran Bretanya, que són els altres dos grans imperis colonials, diuen, doncs si Alemanya intervé, nosaltres, que som aliats de Rússia, intervindrem també, per tant... És una reacció en cadena que acaba portant a totes les grans potències a una guerra que en cert sentit era inevitable, perquè durant tot el segle XIX totes aquestes potències que tenien ambicions colonials van estar xocant entre elles, però no van arribar mai a tenir un conflicte a gran escala, perquè el que pretenien era solucionar tots aquests conflictes per la via diplomàtica. De fet, no sé si en sona la conferència de Berlín de 1885...
1885. Repartició de l'Àfrica, estàs parlant.
Repartició de l'Àfrica, sí, clar. Una conferència per repartir-se a l'Àfrica sense haver de recórrer a la violència. Però durant tot el final del segle XIX van haver-hi una sèrie de tensions diplomàtiques, moviments estratègics, ocupacions no autoritzades que van portar a que totes les potències diguéssim, bueno, jo em començo a preparar per si de cas. Finalment, aquest assassinat és el que porta a l'esclat de la guerra... I tots els bàndols pensaven que seria una guerra curta. De fet, una guerra que ja havia hagut entre dues grans potències, com eren França i l'imperi alemany, a finals del segle XIX, al 1870-71, que era la guerra franco-prussiana, va acabar molt ràpid. Va durar un any només. L'imperi alemany, amb una sèrie de moviments a pinça, doncs va desmantellar l'exèrcit francès. I el que s'esperava era una cosa així per part dels dos bàndols. Què és el que passa? Que s'havien estat preparant durant tot el segle per aquest moment. Per tant, la indústria armamentística havia avançat moltíssim i els bàndols, per dir-ho així, estaven en taules. És a dir, tots dos bàndols tenien una capacitat de matar i una tecnologia militar molt avançada. Per tant, el xoc, al final, va quedar en un punt mort, per dir-ho així. I és quan entrem en la fase de després dels primers mesos de guerra, que és la guerra de moviments, no? Quan els grans exèrcits, estem parlant de centenars de milers d'homes, fan els seus moviments per posicionar-se, però en el moment en què xoquen ja es queden allà parats i entrem en la fase de la guerra de trinxeres. I, clar, passats els primers mesos de la guerra, aquesta fase de trinxeres genera un fet doncs molt particular, que és que els soldats d'un i l'altre exèrcit han de conviure amb l'enemic a pocs metres de distància. Hem de pensar que les trinxeres sovint estaven a menys de 100 metres de distància. És a dir, podies veure el teu enemic des de... si aixecaves el cap per la trinxera. Mm. Fins i tot hi havia trinxeres que estaven a menys de 15 metres. És a dir, podies llançar una pedra o una granada i acertar-li algú. Per tant, de forma no buscada, al final s'acaba generant una certa quotidianitat i una certa familiaritat, molt entre cometes, entre soldats de tots els bàndols que doncs, se saluden cada dia, fins i tot doncs, creuen la terra de ningú, no aquesta terra que hi ha entre trinxera i trinxera per intercanviar-se cigarrets, no? Intercanviar-se alcohol, dolços... I és així com arribem al mes de desembre, no? Amb aquest ambient nadalent, clar, tothom pensava que la guerra acabaria ràpid i que passarien el Nadal a casa. I de cop i volta
es van trobar.
Et veus aquí en una trinxera ple de fang i dius, bueno, pues, d'alguna forma m'hauré d'animar, no?
Perquè no soni tan bucòlic tot, Mercè? Quan l'Ismael ens parla de guerra de trinxeres o de la guerra de desgast, per què es parla de la guerra de desgast? Imaginem-nos, doncs això, viure a pocs metres de l'enemic, amb la por de ser atacat, però a més amb nits fredes, amb humitat, vivint constantment amb aquesta humitat, amb rates per les trinxeres, amb poc menjar, vull dir, no eren unes condicions molt agradables de ser allà, eh?
Mm-hmm. Doncs ens situem aquest desembre de 1914 i arribarem, com dèiem, a un dels esdeveniments més inusuals i commovedors al mateix temps, ocorreguts durant un Nadal.
Hem de pensar que les petites treves, no, durant els conflictes bèl·lics és una cosa normal. És una cosa que no és una situació única de la Primera Guerra Mundial, ja s'havia donat anteriorment i es va donar en situacions posteriors, però hem de fer com una petita puntualització de quins esdeveniments es produeix això, per quins motius es produeixen aquestes treves. Hi ha des dels motius de festivitats, com és Nadal, que és la que explicarem ara, però també per motius humanitaris, no? Poder, doncs, enterrar els morts, tot el que és la vella dels morts, curar els ferits, no? Fer desplaçaments al front, etc. És una cosa típica que s'havia produït en altres moments de la humanitat.
Clar, és que a més, quan hem parlat abans de terra de ningú, hem de pensar que la intenció era sobrepassar la trinxera enemiga. I hem parlat també de la tecnologia militar, aquesta capacitat de matar. El fet de poder avançar uns pocs metres se saldava amb milers de vides, sovint diàriament. Per tant, aquesta terra de ningú no era només un descampat, per dir-ho així, sinó que era un camp que sovint estava ple de persones ferides, de cadàvers en descomposició, de forats d'obús i d'artilleria, que cap dels dos bàndols volia creuar. És a dir, la gent moria allà a la seva sort, es quedava a la seva sort, perquè fins i tot si anaves a recollir els ferits sense una treva, paties el risc que et disparessin o de que t'ataqués l'artilleria en aquell moment. Per tant, és molt important que es fessin aquestes treves de tant en tant per anar netejant el terreny, no només per qüestions humanitàries, sinó per una qüestió d'humanitat.
Correcte, i és que...
I d'higiene.
És així, la Primera Guerra Mundial potser inclús a nivell psicològic és més brutal inclús que la Segona Guerra Mundial pels soldats, perquè molts surten de les trinxeres amb sent coneixedors que si surten els primers moriran al 100%, val? Perquè sortien en onades anaven avançant i potser la sisena o setena onada aconseguien prendre l'altra trinxera, que no estava garantit. Per tant, sorties... Hi ha una pel·lícula que es diu Senderos de Gloria, molt reconeguda, que és Kirk Douglas, que jo la recomano moltíssim veure-la, on presenta molt aquesta dicotomia del soldat de dir, no, és que jo si surto de la trinxera em mataran, però si no surto també em mataran, perquè els mateixos generals es centren en l'exèrcit francès. Però vaja... No ens desviem del tema, el que acaba passant és que s'acosta Nadal, aquestes trinxeres són molt properes una amb les altres, per tant, comença a normalitzar-se que el primer contacte que hi ha entre els soldats, no?, és les melodies nadalenques, que són compartides, no?, perquè
al final... ens hem d'imaginar, Lluc, Ismael, que sonaven, no?, allà
bueno,
les trinxeres...
Els soldats les entonaven,
les cantaven. A la trinxera del davant et senten cantar.
I al final les melodies nadalenques, l'harmonia és la mateixa, la música és la mateixa, canvia la lletra, no?
Bueno, canvia l'idioma.
Bueno, per això em refereixo que canvia l'idioma, però tu saps que estan cantant una cançó nadalenca,
no? Sí, clar.
Vull dir, els soldats britànics i els francesos que estan davant per davant amb els alemanys a quilòmetres i milers de quilòmetres de trinxeres, al final compartien les cançons, compartien la festivitat, per tant, això es va començar a donar com una situació comuna durant el mes de desembre.
Mira, per exemple, això que diuen en Lluc, en portem un exemple. Segur que la lletra no la coneixem, però si escoltem això... Ho podríem cantar en català, no?
Sí.
Home, per suposat, clar, tota la raó.
Doncs això, els soldats, en una situació, en una anècdota curiosa d'aquests càntics, és que els soldats alemanys van començar a entonar doncs, una d'aquestes melodies dins de les seves trinxeres i ho van sentir des de la Guàrdia Escocesa. Un conjunt de soldats escocesos, i un d'ells era Edward Jules, va escriure una carta on explicava als alemanys que planejava organitzar un concert de Nadal i que, segons ell, cito textualment...
Però, perdona, enmig de la trinxera, eh?
Ell... Sí, sí, la idea era organitzar un concert de Nadal compartit i que... els donarien als alemanys totes les formes inimaginables de cançons i harmonia com a resposta, doncs això, als freqüents cors dels soldats alemanys. Era com una espècie de desafiament musical entre rivals, no?
La voz trinxeres.
La voz trinxeres. La voz first world war.
Sí. Com sou?
Got talent.
Va.
Durant el mes de desembre, abans de l'arribada de Nadal, doncs ja s'està donant aquest esperit nadalenc. Ja comença a conquerir el cor dels soldats i... comença a haver-hi trobades entre els soldats, sobretot britànics i alemanys...
Sí, perquè els francesos i els alemanys en aquell moment no...
No hi havia massa...
No, perquè, clar, havien estat en guerra, aquesta guerra franco-prussiana de 1870, i l'imperi alemany s'havia quedat amb un tros bastant important de França, que és Alsàcia i Lorena. Per tant, els francesos estaven... per dir-ho així, molt picats.
Molt picats. I els britànics i els alemanys encara no tenien aquest gran enfrontament, perquè pensem que això és 1914, sí. La guerra ha començat fa molt poc
temps. El Kaiser Guillem és net de la reina Victòria, per tant, hi ha llaços de sang, també. La família reial britànica és alemanya.
Sí.
És alemanya.
Aquí està el fet de que pensem que aquesta treva és molt bonica el 1914, però el 1917-18... Bueno, el 18 ja. No, perquè la guerra s'acaba al novembre, però sí. Ja no és tan bonica.
Ja no és tan bonica, no, però ja. Perdoneu, o sigui, la clau, diguéssim, per desllorigar, diguéssim, o no, al contrari, per portar a terme aquesta treva, va ser la música. O sigui, va ser...
Sí, la música, principalment la música.
Va ser l'inici de tot. L'inici de tot va ser la música i llavors els soldats es van anar animant, no? I es dediquen es comencen a trobar entre ells, fan petar les xerrades, intercanvien cigarrets, dolços, begudes, comencen a... Doncs,
sí, el cigarret és un element de socialització entre enemics molt important també a les guerres de finals del segle XIX, segle XX. Vull dir, perquè es fuma moltíssim.
Clar, és un punt en comú entre els soldats molt, molt gran. I doncs, bueno, vaja, va passant els dies i arriba la nit de Nadal i el mateix dia de Nadal. I allà, llavors, ja l'esperit nadalenc ja és completament el protagonista de les trinxeres. I en els fronts orientals i també a l'Àfrica Occidental es va produint un cessament, no?, de les hostilitats i en alguns llocs inclús s'allarga fins al següent any, o sigui, fins any
9. Fins any 9,
sí. I com entra aquí en joc el futbol?
Ui, Furbo. El futbol. Del futbol en parlarem ara, de fet. Bueno, primer de tot, expliquem què passa durant els dies de Nadal, perquè el futbol és un dels esdeveniments que es produirà. Al sector d'Ypres, a Bèlgica, les tropes belgues i franco-britàniques, no?, que estaven davant per davant amb els alemanys, més o menys uns 100.000 soldats doncs, participen obertament en aquesta treva. Pensem que això és una reacció espontània, no està moguda ni per als alts mandataris, ni pels comandants, ni
de fet, ja estan en contra.
Són els soldats mateixos que prenen aquesta iniciativa. Per tant, això és la part bonica de tot, que són els mateixos soldats que diuen no combatrem, avui no hi haurà guerra.
Per tant, desobeeixen.
És Nadal, Nadal. Hem d'estar aquí matant, per favor. De fet, els alemanys, què és el que fan a les seves trinxeres?
Les adornen amb arbres de Nadal, amb espelmes, no? Ja estan com... Sí. A part de la música, ja comencen a crear una estètica nadalenca al voltant. Bueno, hi ha les cantades de Nadal, com ja hem comentat, es troben a terres de ningú, continua amb més força la idea que us he dit d'intercanviar tabac, dolços, alcohol, etc. I aquí és quan arriba el moment del partit de futbol, que potser és la imatge més icònica recordada de la treva de Nadal. Aquí hi ha bastanta controvèrsia entre els historiadors, però la idea consagrada, no, que s'ha acabat com acceptant potser per la gran majoria, és la que explica l'historiador Mike Dash, que afirma que els partits de futbol va ser un acte normalitzat, però normalment era entre els membres del mateix exèrcit, no? Els britànics jugaven amb els francesos, no? Hi havia com una relació entre els mateixos exèrcits. Però en algun moment puntual, que són, bueno, van ser unes 3 o 4 ocasions, es van apartar les trinxeres del mig que els separava i es va fer un partit de futbol entre els exèrcits enemics. Val?
Barrejats quan... no, eh? Vull dir, eren...
Era un contra els altres. Però contra el que es pugui pensar, i pel que ens fa pensar el futbol a dia d'avui, que és un esport bastant, bastant porc, en general, no?
Porc?
Entrades dures, poc companyerisme, molt de fingir, els soldats, un d'ells, Ernie Williams, va explicar com eren aquests partits, i ell comentava que no eren partits amb gens de malícia ni rancúnia, no hi havia àrbitre ni resultats, evitaven entrades dures perquè les botes que portaven eren una amenaça.
O sigui, dèieu que no va haver-hi resultat, d'aquests...
Bueno, és que...
Qui eren els bons, a veure, aquí, al futbol?
El que és divertit,
sap, no?
A veure...
S'ha sabut.
Diuen, el que és visió és que els resultats que hi ha registrats és que van guanyar els alemanys, però això... Bueno, és bastant típic que passi.
Bueno, almenys van guanyar alguna cosa, no?, en aquella guerra.
Sí, clar.
Perquè després...
Diuen que els britànics van inventar el futbol i els alemanys el guanyen, no? Exacte. Perquè a nivell internacional són probablement la selecció més potent juntament amb Brasil, no?
Li van arribar a preguntar a un dels darrers, si no el darrer supervivent, em sembla que tenia 108 anys quan li van preguntar si se'n recordava del resultat del partit, va dir que no se'n recordava.
Això ja vol dir alguna
cosa, no? No, i que era el de menys, que també és bonic.
Clar.
Són els amics.
El que més bonic és que subratllés la idea de que les botes, com que eren fetes per anar a la guerra amb puntes d'acer, que eren perilloses pel rival, el fet de no fer entrades dures... Diu que... Explicaven als soldats que no era... No s'assemblava gens al futbol que veien per la televisió. Bueno, que hi havia la televisió.
Sí, perquè la televisió...
Però ja m'entens, el futbol com el veien, normalment, sinó que era més aviat una espècie de...
Una pachanga.
Una espècie de melee on no, intentaven no fer-se mal, etcètera, no? Ja tancant amb les anècdotes, durant aquest dia també hi ha una anècdota molt curiosa, que és que un soldat francès que era aficionat a la perruqueria es va dedicar a tallar els cabells als soldats alemanys.
Ah.
I mentrestant els alemanys els hi preguntaven als britànics com estava anant la Premier League, la Lliga Anglesa, quin equip estava guanyant, etc. Doncs era com... Es va generar certa quotidianitat entre els soldats.
Fins i tot, clar, el que dieu, una familiaritat, no?, entre ells. Tenim poc temps. Hem arribat ja al punt de 2:15 de dues. Estem amb el Lluc Isern i l'Ismael Esmach, ja sabeu, els nostres historiadors de capçalera aquí al matí a Ràdio Cel. Volem saber, Ismael, que ens expliqueu, no?, Trias, aquestes reaccions, no?, i si va pagar la pena aquesta treva o no? Quin impacte va tenir?
Clar, hem vist ja que aquestes treves, en la gran majoria, van ser reaccions espontànies dels soldats, perquè ni els alts comandaments militars ni els càrrecs polítics volien sentir parlar de confraternització amb l'enemic. Hem de pensar que Europa s'estava preparant per aquesta guerra durant tot el segle passat. Els francesos volien recuperar Alsàcia-Lorena, els alemanys els hi havien tret, eren uns miserables per ells. Els britànics volien mantenir la seva supremacia com a imperi colonial. els alemanys estaven molt ressentits en França i Gran Bretanya perquè els havien tallat les ales a colonitzar Àfrica. Per tant, hi havia moltes tensions polítiques que al final els soldats eren com, bueno, a mi tot això em sembla molt bé, l'imperi, però que jo estic...
La idea és deshumanitzar l'enemic.
Deshumanitzar l'enemic.
Com a líder has de deshumanitzar l'enemic, perquè si no el soldat es sentirà més identificat amb el que té davant que amb el que...
Clar, vull, al final veus que el que està davant teu és un tio que l'han agafat també per anar a lluitar contra tu. És una guerra que ordenen doncs els rics i els poderosos i canviant els pobres a matar-se entre ells. Aleshores, la premsa generalista de les principals potències va censurar fortament aquestes treves. Es va saber molt poc en el seu moment, perquè, clar, la reacció era de però com pot ser possible que ens haguem de matar amb aquesta gent i els soldats estiguin fent petxangues de futbol? No sé si us sonarà un jove tinent francès que en aquell moment tenia 24 anys, que es deia Charles de Gaulle.
Home...
Sí, que li van fer un aeroport després, o sigui... Sí que ho va fer bé com a tinent, no?
Ho va fer molt bé.
Molt neutral, també, Charles de Gaulle.
Sí,
doncs, en el seu diari, ja el 7 de desembre, que ja es produïen aquestes primeres trobades espontànies prenadalenques, va descriure com a lamentables les situacions de confraternització amb l'enemic. Un altre jove oficial de l'exèrcit alemany, Adolf Hitler... també s'hi va oposar fermament en aquestes treves. Veiem personatges que després, en la Segona Guerra Mundial, seran decisius.
Decisius, totalment.
No? I que en aquell moment ja estaven...
Doncs... Segons s'hi va posar fins al 45, diguem-ne.
Sí.
Li va durar la cosa.
Sí, sí. Doncs ja estaven en aquell moment donant la tabarra. I clar, aquestes treves eren vistes amb molta estupefacció per part de la població civil de cada estat i de la premsa, perquè era per... No entenc, o sigui, portem aquí dècades dient que aquesta gent són uns gossos, que ens han ocupat aquest territori, que ens han tret aquesta colònia, que no sé què, i ara, de cop i volta, veiem que els nostres soldats estan confraternitzant. Per tant, nosaltres volíem portar aquesta treva perquè creiem que aquesta espontaneïtat al final parla molt del que... No només els soldats, sinó totes les persones en situacions de conflicte, de crisi. Al final, quan estem cara a cara amb l'altre, el que veiem o hauríem de veure, doncs, és una altra persona, com nosaltres, que simplement se li ha dit que faci una cosa...
Faci un ordre, no?
Que compleixi ordres, però a vegades a la vida no només va de complir ordres, sinó d'intentar entendre l'altre, no?
Deixa'm fer un darrer punt, Mercè. Curiós, perquè ens afecta a nosaltres com a comunicació. Ens deia en Lluc abans, també ens ho deia l'Ismael, que és una història complicada d'explicar, perquè ho sabem tot per alguna carta d'algun soldat, etcètera, sí. etcètera. I algú pot arribar a pensar, però, escolta'm, que no hi havia corresponsals de guerra, perquè ningú va explicar tot allò? Doncs bé, no n'hi havia de corresponsals de guerra, aleshores, el 1914. Per què no hi havia corresponsals de guerra? Doncs pel que ens estaven explicant ells dos, per intentar deshumanitzar l'enemic, perquè res es veiés.
Clar.
Perquè com si no existís.
Sí, sí, i de fet, en els anys següents es van intentar fer altres treves, però la pressió dels comandaments militars va ser tan forta que no es va arribar.
Nois, moltes gràcies. No ens veiem ja, no? No, no, per la setmana que ve ja serà...
La setmana que ve...
No,
serà Esteve. Ai,
serà
Esteve,
no, serà just... Nadal, clar.
Serà Nadal.
Serà just estarem
Nadal.
De treva.
Sí, sí, estarem de treva.
Estarem de treva.
Estarem jugant a futbol amb...
amb pilota, sí, sí. Estarem amb...
sense botes.
A la taula.
Clar, que vagi molt bé, nois. Bones festes.
Igualment.
Lluc, igual. Ismael, bon que vagi bon molt Nadal. Bé. I ja estarem esperant els Reis, per tant, quan... bueno, ja hauran passat els Reis, quan torneu, si no m'equivoco.
Ja us explicarem què ens han regalat.
Exacte.
Un jersei.
Espero que t'hagin regalat un jersei que no sigui de capità de vaixell, perquè...
Vinga, va, passa, arbre de Nadal.
Mira, va, si no teniu idees per regalar, o si voleu agafar idees, no?, per aquests Reis d'Orient, no patiu, perquè tenim a la Girocleta, que jo diria que ens està esperant ja, des de la Gran Via de Barcelona, perquè anem a fer una ullada, a veure com va aquest any la Fira de Reis de la Gran Via de Barcelona. Ja sabeu, una de les més històriques de casa nostra i d'aquestes festes de Nadal. Fem una petita pausa i anem amb la Girocleta.
Ràdio Estel.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama.
per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
El dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel. Amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que passen de dos quarts de dues. Ara anem cap a la Girocleta, que ens està esperant la Giro, però importantíssim. Demà ja sabeu que és un dia molt especial en aquesta casa. És la Marató Solidària per la Gent Gran. I és que aquest any t'hem volgut proposar doncs, justament provocar un somriure a la gent gran que viu la soledat no desitjada. I ho fem com de quina manera? Doncs amb regals, amb presents, com diria el mestre Virgili de Nadal, especial per ells. Fins a aquest divendres podeu portar, si esteu per aquí, doncs porteu el vostre obsequi de 9 del matí a 2 de la tarda aquí a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. I mireu, si us donem idees, guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que us vingui al cap i que creieu que els hi pugui agradar, doncs nosaltres hem organitzat aquest any aquesta recollida de regals per la gent gran. Recordeu, fins aquest divendres podeu doncs, acostar-vos i portar-nos el vostre present. Si no podeu venir, perquè us recordem l'horari, insistim, horaris de 9 del matí a 2 de la tarda, podeu fer un Bizum al 01608 01608 i col·laborar amb aquesta campanya per la gent gran amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Vinga, que hem d'anar fins a la Fira de Reis de la Gran Via de Barcelona. Us demanem que ens hi acompanyeu, però és que també tenim en Jaume Borja, que està amb el telèfon a la peixera, que em sembla que ja han sortit ja les cançons de Benidorm Fest. S'han publicat, s'han anunciat avui justament a la una i està aquí tancant coses, a veure si ens pot explicar més coses d'aquestes cançons, com sonen. Però abans volem saber com sona aquesta Fira de Reis de la Gran Via i per això la Girocleta la tenim aparcada doncs, justament a la Gran Via de Barcelona. Giro, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, hola, Mercè. Bon dia. Doncs mira, ara mateix estic en una d'aquelles botigues, saps de tota, d'aquelles botigues de tota la vida, on s'hi venen llaminadures, també aquelles botigues on els Reis Mags paren una estona a agafar carbó per repartir-los als nens que no s'han portat gaire bé. Doncs estic en una d'aquestes casetes, la caseta de xocolata, de fet, la número 42 de la Fira de Reis de la Gran Via. Ens acompanya la Cristina. Hola, bon dia, bona tarda, ja no sé què dir. Bon Nadal, segur que sí, Cristina.
Bon dia a tots.
Què, com ens hem portat aquest any? Tindrem molt carbó?
Bueno, de moment nosaltres tenim molts quilos preparats perquè vinguin els Reis i portin a totes les cases, a grans i a petits, que tots sempre una mica malament es porten.
Qui s'ha portat pitjor, els petits o els grans, Cristina?
No sabia què dir-te. Però bueno, una mica per tot sempre té que haver una mica de carbó, que és la gràcia i el maco de Reis.
Clar que sí. Escolta, com està anant aquesta Fira de Reis? Ara porteu uns dies oberts, crec que vau començar a mig gas, no? De moment, què tal?
Bueno, vull dir, de moment la gent passeja, com sempre, la il·lusió dels nens que van mirant i dient tot el que van demanant i apuntant, però bueno, ja força gent, esperem el cap de setmana que la gent s'animi.
Em comentaves una cosa just abans d'entrar en directe, Cristina, que m'ha fet molta gràcia, perquè, clar, aquesta fira està oberta fins al 6 de gener, no? I, per exemple, el dia de Nadal, el 25, que em comentaves que hi havia moltíssima gent a la tarda que passejava per aquesta fira, ja forma part de la tradició, a mi em sorprèn perquè el meu cap dic, ostres, no sé, la gent potser després de Nadal està casa seva, no? Allargant-la sobre la taula, i no, dius que és un dels dies que més gent passeja per aquesta fira.
Pues sí, Nadal i Sant Esteve semblen dies que tinguis que estar fent sobre taula, però no, no. Vull dir, a les 5 de la tarda, que la gent també va a dinar, que som els firaires, arribem aquí, ja veiem que està a tope de gent. També hi ha famílies, pues, bueno, que no canten o no caguen el tiot, no tothom té la mateixa tradició, i venen aquí, pues, a passejar, a mirar i a començar a apuntar per començar a demanar als Reis coses.
Clar, que no per faltar, si vens a aquesta fira, és menjar xocolata amb xurros.
Això sempre, vull dir, jo també és una cosa que dic, amb tot el que mengem aquests dies, i veus a la gent amb xurros, patates, amb maionesa, i sempre
on
menjant.
On ho posa, la gent? On ho posa, això? Com pots tenir gana després d'un àpat de Nadal, no?
Sí, sí, vull dir, és així. Són tradicions de tota la vida, vull dir, passejar per la Gran Via, que és la fira més antiga de Barcelona, i passejar, donar voltes, mirar tot el que demanaràs i els xurros amb xocolata en família.
Escolta, ara que parlaves de tradicions, quants anys fa que vens en aquesta fira que tens parada?
Doncs pues mira, jo vaig començar amb 20 anys perquè els meus avis eren xocolaters i em vaig animar a muntar una paradeta i enganxa moltíssim perquè és una fira molt maca, molt animada, de gent gran, de gent jove, tothom amb il·lusió de comprar coses. I ara pues, porto 40 anys. Perquè
40 anys?
N'he fet 60 i amb il·lusió i amb ganes, perquè jo la meva vida, vull dir, treballo amb de lo meu, però els dies de la Fira de la Gran Via, vull dir, cap aquí que vengo.
I això ve de família, eh? Amb tots aquests anys que han passat, com creus que està anant la fira?
Bé, la fira aquesta sempre hi ha gent, però què passa? Que cada vegada hi ha més fires, vull dir, a Barcelona n'hi havia una, ara n'hi ha 3 o 4, doncs clar, la gent es reparteix. Però aquesta és l'autèntica de joguines i de totes les gemenuderies. Si vols comprar una caca a Molinal, les tens que vindre a buscar aquí a la Gran Via.
No, no, aquesta és l'altra. Diem-ho tot, és que els catalans som escatològics de mena, Cristina, i resulta que a la teva parada tens un gran assortiment, Mercè, em sap greu dir-ho, però és el que posa en caques.
Ai. Sí, perquè disposem de caques des de petites a grans, amb tots els tamanys, embolicades, amb orinal petit i gran, i la gent doncs, li fa gràcia cada vegada més.
Molts catalans, no? Suposo que deu ser el regal predilecte dels catalans, les caques.
Jo, mira, porto 4 o 5 dies i et diria que el que més hi ha vengut són caques.
No diguis,
també,
de debò.
També molta gent per l'amic invisible, també cada vegada es fa més, el tio també cada vegada es fa més, i quan acabes el tio que ja no caga res més, cau una caca, i és una manera una mica de riure.
Com som els catalans, de debò.
Som autèntics.
Som autèntics. Què t'anava a dir, Cristina? He vist una imatge, i Mercè, que ha sigut preciosa abans de fer la connexió, no te l'he comentat, dic així, ja li dic en directe i no s'espera. Clar, tu portes 40 anys, no sé si has fet amistats aquí a la fira amb altres firaires.
Pues sí, moltíssimes. A més, són gent molt maca, però sí que és veritat que cada vegada vaig quedant jo enrere, perquè hi ha moltes, ara justament, que parlàvem amb tu, has vist aquesta senyora que ja s'ha jubilat, que ha passat
a
saludar-me.
Era una senyora que venia.
Sí, venia joguines d'aquestes de plàstic de tota la vida, i quan l'he vist m'ha fet molta gràcia, perquè ja aquest any ja no, ja s'ha jubilat, però i tant que ens trobem cada any, com la meva companya Eva, que és la presidenta també del grup aquí de la Gran Via, i lògicament en quedem per esmorzar, a la tarda, comentem, vull dir,
molt bé. I us cuideu molt, perquè el que he vist jo, Mercè, és que una persona que ven xurros, de fet, hi ha una xurreria a cada cantonada d'aquesta fira,
sí.
Doncs us ha vingut a portar xurros a tots els firaires, a veure si en voleu, i anava passant paradeta a paradeta a veure si volíeu xurros.
Sí, hi ha molt companyerisme, vull dir, ens veiem 20 i pico dies a l'any, i també, doncs, a veure, jo estic sola, vaig al lavabo, doncs de seguida ve un, t'acompanyo, et vigilo. Molt bé.
Escolta, Cristina, doncs et deixo aquí venent, perquè no volem molestar més, que passis un bon Nadal, unes bones festes, uns bons Reis, perquè aquesta fira, recordem, Mercè, està oberta fins al 6 de gener. Teniu temps, doncs, a tensar-vos aquí a la Gran Via de Barcelona, i bon Nadal, i moltíssimes gràcies, Cristina.
A vosaltres.
Que no et porti molt de carbó els Reis, eh?
Una mica segur que m'emporten.
Una mica, a mi també. Vinga, Mercè, ara et portaré jo carbó.
No, si porta'm carbó, que a mi també m'agrada una mica el carbó. Gràcies, remarquem aquesta fira de Reis, que és preciosa. Justament tu deies que fins al 6 de gener, i aquest 5 de gener, que és el dia de Reis, aquesta nit de Reis, doncs els Reis aprofiten i saben que fins a última hora estarà oberta aquesta fira. Giro, gràcies, t'acomiado, adéu, adéu.
Bon Nadal, adéu,
que vagi bé. Bon Nadal, 3 quarts de dues. A Jaume Borges, però on és la gent? I m'ha dit no vull ningú.
Sí, i em reafirmo en directe, o sigui que no tinc cap problema en dir que no cal que baixéssiu perquè només tinc 10 minuts reals de secció.
Ai, no, em sap greu.
I ahir, bueno, no, mai...
No facis comptes, perquè si sortirem perdent, ja ho veig.
Sí, no, i ara Vanessa, pobra, baixa encara preocupada, tranquil·la, si encara començo ara.
Què tal, què li ha passat a la Vanessa?
Sí, estic a punt de... No, que tenim molta faena.
Va, sí,
i...
sí,
tenim massa faena.
Ja ho sé.
Dicho lo cual, vaig a aprofitar el temps. Havia preparat uns quants temes, però abans que res vull fer un apunt perquè ahir la nit marxàvem a dormir, crec que marxàvem a dormir. Jo ho he vist aquest matí, tema Rafael a la revuelta.
Sí, marxàvem a dormir.
Sí, que veritat que va ser... Ai, a quina hora es va anunciar, més o menys?
Mira, jo vaig veure, jo què sé, que serien 9:45. Jo vaig veure 9:45, però potser, no sé, la revuelta va fer el tuit abans o... Bueno, no sé, jo crec que també... Saps com vaig donar compte? Perquè no sé quin mitjà va ser que va dir la quantitat d'ambulàncies que es van traslladar fins al teatre on es grava la revuelta, justament doncs, per intentar auxiliar a Rafael, que, per cert, va sortir a peu del teatre.
Perfecte. Per si algú no connecta amb aquest tema, només informar-los de que ahir Rafael estava gravant una entrevista que s'havia d'emetre al programa La Revuelta i s'anunciava, com tu bé deies, que havia tingut un problema cerebrovascular, ¿vale? Cerebrovascular, cito textualment el tuit que es feia, però l'última hora que podem confirmar és el que deies tu, que va sortir pel seu propi peu, i diuen que es troba bé, cito textualment, i que ara mateix seguirà ingressat per... seguir estant controlat i fer-li diferents proves, però que en principi
està
tot està estable. Sí.
Val, Jaume. Val, important, aquesta darrera hora que ens apuntes.
Sí, penso que era important fer aquest apunt inicial, perquè és un tema que s'ha comentat molt a xarxes. Però avui comencem pel cor, no per la tele, perquè porto material bèl·lic, exclusives calentes. En primer lloc, sobre la cantant de moda, Ana Mena.
L'exclusiva explosiva del Jaume Borja.
Òscar Casas.
Ens estàs perdent una exclusiva explosiva?
L'exclusiva exclusiva, 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 no és que Anna Mena està amb Òscar Casas, perquè això ho desvelaven al germà de... Te preguntava això, saps qui és? Germà de Mario Casas.
I de Sheila.
Crec que són 5 germans.
Sí.
Ell és català, va néixer a Barcelona, Òscar, o sigui que Anna Mena ha triat bé. I feia uns dies que veiem unes fotos que s'havien publicat unes fotos on se'ls veia fent una revisió bucodental mutua.
Ah, molt bé.
I vull dir que no és exclusiva perquè això ja està confirmadíssim. Però ara t'explicaré quin és el detall. Però sí que et volia fer una observació abans perquè ella a Instagram, només a Instagram, té més d'1.400.000 seguidors. I Òscar, atenció, perquè jo, al final, jo crec que no es pot comparar amb lo conegut que és un germà Mario. No? Tu sí que el tenies tan ubicat.
No, o sigui, el tenia ubicat, perquè ell és actor, també crec, no, l'Òscar?
Ell és actor, és actor. Sí. De fet, l'exclusiva anirà per aquí. Ell té més de 3 milions, que gairebé ells dos junts a Instagram són tota una Catalunya. Em sembla bastant heavy, llavors per això volia portar aquestes dades. Llavors, Anna Mena està molt enamorada d'Òscar. A les fotos, qualsevol diria que és Anna Mena, perquè, clar, o sigui, el que fa el maquillatge...
Ui, sí.
O sigui, si a tu et diuen que és Anna Mena, millor que t'ho diguin, perquè així... Tu creuràs o no, però sí que ho és.
Bueno, sí,
en qualsevol cas, l'exclusiva és la següent. Ara estem parlant de l'amor d'Òscar Casas al 2024, però aquí revelaré qui és, no l'amor actual, sinó el primer amor d'aquest personatge català, Òscar Casas, com tu has dit, un actor de referència, no només pel talent que hi ha familiar, sinó per ell mateix. Qui va ser el primer amor d'Òscar Casas?
Catalana.
No, ho sento. Aquí et decepcionaré. No, no és catalana, no és nostra. Ja sabem que ens agrada fer-ho tot quilòmetre zero, però no, l'exclusiva no va per aquí. Qui va ser la primera persona que li va robar el cor a Òscar Casas fa molts anys abans que Anna Mena? És ella.
Antes muerte que sencilla. L'exclusiva explosiva del Jaume Borja. Antes muerte que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla.
T'has quedat completament colpida.
Glaçada. Glaçadíssima.
Frozen, sí, m'agrada més el concepte glaçada, perquè has fet una cara...
Ah, oh, era... Però...
Per si algú no sap qui està cantant, és Marisa, per als amics Maria Isabel, que va ser la guanyadora d'Eurovision Junior 2004, que ara s'han celebrat 20 anys d'aquesta victòria. No d'Euro Junior, que era la preselecció espanyola, sinó de tota l'Eurovision Europea de xiquets i xiquetes. I després de l'èxit a Eurovision, Marisa va gravar la pel·lícula, va rodar la pel·lícula Ángeles S.A., on compartien protagonisme amb Òscar Casas. Eren dos crios, però el primer amor infantil o juvenil de Marisa i d'Òscar Casas van ser ells dos mútuament, Òscar Casas i Marisa, junts abans que Anna Mena.
Ai, que senzilla, ai, que senzilla,
Perdona, és una fantasia de notícia. Això no ho ha dit ningú, eh?
Això no, no ho ha tret ningú, eh?
I a més, que bonic fer una exclusiva parlant d'amor, de coses bones, sí, que estem contaminats de negativitat.
Per tant, o sigui, a mi em quedi clar l'exclusiva. O sigui, què és? Marissa, li dius? Marissa?
Sí. Es diu Marissa? Bueno, és que ahir li vaig escriure per WhatsApp, llavors per a mi és Marissa. Ah, doncs Marissa. Però no som amics, però, no som amics.
T'ho va confirmar que vau tenir aquesta... No. Sí,
no.
Ella,
no. Però no fa... hi ha coses que fa falta... No. Hi ha coses que no fa falta no. que es confirmen, que ratifiquen. Hi ha coses que es veuen.
Val. Llavors, per tant, aquesta seria la primera relació, no?, d'Òscar Casas.
Sí, perquè ara tothom està parlant d'Anna Mena, Anna Mena, Anna Mena.
Però
que
això
sí.
No sabia que havia
no,
estat.
No, però jo dic, un moment, anem a l'origen, anem a la llavor del tema. Anem a la primera persona que li va fer bategar la patata a Òscar Casas. No va ser Anna Mena. És d'Andalusia, també. Va ser Marissa.
És veritat que és d'Andalusia, Anna Mena. Sí, sí. Saps que... Sí, no,
i
que, no, no,
i
no,
quins
no
amors més bonics? Los amors més bonics d'esta vida són los andaluso-catalans. Mira Inés Arrimadas i Xavier Sima. Bueno, ja no estan junts, però és igual. Mientras duró fue precioso.
Bueno, d'acord. Dit això, mira com batega la patata. Guaita, 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 com li batega la patata.
Oh, que fort, eh?
Uf.
Esta és la patata d'Òscar Casas l'any 2005.
Imagina't, per Marissa.
Quan estaven rodant Ángeles S.A., que allí va hi haure un lechazo.
Tu l'has vist?
Fragments, i fa molts anys i no me'n recordo, no te la puc explicar.
Vale. Dit això, exclusiva, exclusiva de Jaume Borja, podem ja avançar coses de... Perdona, és que ara no sé si t'ho puc treure o no. A la una, què ha passat, Borja? Benidorm Fest, has pogut...
Acabo d'escoltar fa...
Perquè et veia la peixera, que estaves allà amb el telèfon
entre,
com un boig.
Entre la peixera i la porta de l'estudi, he escoltat la... Sí, sí, a contrarrellotge, la cançó de Melody, que no és Marissa, molta gent les confon,
és que tu
però
dir...
són dues persones diferents.
És que tu que anava a dir abans. Vull dir, és que jo... No és la mateixa persona, eh? Són coses diferents.
Li passa gent que estimo molt, ho puc dir, no? A ma mare li passa a la meva companya Vanessa Carrasquilla, que pensen que són la mateixa persona.
Sí, sí, sí.
Però llavors és com... Una és la Antes Muerta que Sencilla i l'altra és la dels Goril·les. La dels Goril·les, enguany, se presenta al Benidorm Fest, acabem d'escoltar, l'acabo d'escoltar la seva cançó, que acaba de sortir ara. Potència.
Quina és la que més t'ha agradat del que has escoltat?
No, és que només he escoltat la de Chica Sobresalto, que...
Chica Sobresalto, d'Operación Triunfo, no?
Sí, com se dia ella, no me'n recordo.
Mayalen.
I he escoltat la de Melody, he intentat escoltar la de Sonia i Selena, encara no està publicada, però la de Melody, buah. Melody, ojo, el dia que ho dic, a les 13:53. Podria ser ella la representant d'Espanya al pròxim Festival d'Eurovisió.
Que no és la d'Òscar Casas, la Melody.
No, perquè la de Melody... Ai, la d'Òscar... La d'Òscar Casas és Marissa.
Pobre.
Melody ha sigut mare recentment.
Ah,
també
sí?
Està molt contenta.
Bueno, pues, enhorabona per la Melody. A veure si també aquesta sort
I
no,
l'acompanya. Per trencar el bucle Melody-Marissa...
Va sortint d'aquí.
Per a saber, jo crec que és prou diferent com per ajudar-nos a sortir d'aquí. Parlem d'Aitana?
Ai, sí. Què? Com la tenim, Aitana?
Aitana...
També li palpita la patata com el cor aquell que... O no?
Sí, i diuen que si és per culpa d'un amor passat... I
com?
Per tant, te faig la pregunta de... Segones parts són bones, sí o no? No, els teus ulls diuen que no.
No.
Clar, exacte. José, quan dubtes, és que no. Si ho tens clar, és que sí. Llavors, què passa? Que les últimes hores, la gent que estem loca... hi ha usuaris de xarxes socials que han començat a comparar dos fotos. Una foto d'Aitana a un ascensor...
Ja sé per on vas,
a un ascensor que ella va publicar fa uns dies en un post carrusel, en moltes fotos. I després, un stories que ha penjat fa poques hores, Miguel Bernardo, que és el fill de Merche, recordem. De Merche de Cuéntame Cómo Pasó, Ana Duato.
Sí.
Llavors diuen que sí, és el mateix ascensor. Jo arribo a la conclusió que sí.
Però, perdona, qui el va deixar aquí? Va ser l'Aitana que va deixar el Miguel, no? Que se'n va anar amb un altre, pot
ser? Bueno, és que sempre és ella, sí.
Bueno.
Ara mateix no ho recordo exactament, però ella és molt d'usar i tirar, de mocadors
no
de paper.
No para.
Ara provo este, ara m'encanso.
No
però bueno, és que està a l'edat d'això. Escolta'm, la qüestió és gaudir.
Ah,
i Aitana
sí?
Està en edat de gaudir.
Sí, home, sí, que
llavors,
sí,
més enllà de l'ascensor, que això s'ha explicat a tot arreu, jo avui aquí vinc a portar noves dades. Em riu-te'n tu de a grans trets. Esta podria ser avui la meva secció, també. A grans trets, perquè...
Vols emular ses Maideu, ara?
Me vull marcar un Maideu i hi ha una cosa que aquí tota la gent... L'ascensor, que és el mateix, que
I
no sé què...
I què t'has fixat, tu, en aquesta imatge?
No, jo no m'he fixat en aquesta imatge. M'he fixat en una altra imatge. Gràcies. M'encanta que em poséssiu la cinta de Maideu.
A veure.
Hi ha unes fotos de fa... Hi ha unes quantes setmanes de Miguel Bernardó, on se'l veu amb aquesta... peça de roba de color verd.
Ui, està ensenyant esquena.
Supersexy, qui sí. marca l'esquena? Jo també... No, o sigui, jo no vaig al gimnàs, però jo, si vols, te marco esta esquena. Però este no és el tema. I si me'n vaig al fit d'Aitana, o Canya, de Sant Climent de Llobregat...
Què trobes?
En una de les fotos de fa setmanes, veig, atenció, aquesta cadira, amb aquesta, que és la mateixa peça de roba de color verd. I què hi ha més significatiu per a demostrar el teu amor que posar-te una peça del teu estimat i dir, ai, és que la porto perquè fa olor
en
ell.
A veure, deixa'm veure.
Riu-te'n tu de l'ascensor, perquè tenim la peça de color verd.
Buà, brutal.
On la veu, la peça?
Aquí, carinyo, que la cadira és de color verd, però mira la peça, res és casualitat.
No. Però jo no ho acabo de veure.
Deixa'm anar. Prou, però, no em desmunten l'exclusiva, eh? Però, que hi ha estat hores sense dormir. Per entrar...
Però,
en 10 minuts de secció. No però, em desmuntes l'exclusiva, eh?
Però és que no veig la camisa.
Que sí? Aquí.
La veig.
Mira.
No. Però això és un coixí.
Que no.
Ah, bueno.
Bueno, i escolta.
Què?
No seria la primera ni l'última que ma mare ho fa, que d'una peça de roba d'una rampoina fa una funda de coixí.
Va, això també
o sigui
ser.
Que Miguel Bernardó i Aitana no només compartixen ascensor.
Sinó també
rodolí,
coixí.
Sinó, exacte.
Va.
Sigue l'origen de la peça que sigue.
Bueno.
Molt ràpid, faig algo últim o no?
Sí, va, rapidíssim. Bueno, tens un minut.
Oh! Vale, pues mira, ja que estem modo Operación Triunfo, perquè venim d'Aitana, ja saps que m'agrada molt lligar, i ara que estem cosint coixins, acabo de cosir-ho, en atenció, José, perquè vaig al final de tot, tema Ainhoa, que
ai,
tenim
sí.
un total d'Ainhoa. Sí. Posa'm este total d'Ainhoa, canta la piedra guanyadora, Dote 2.
Uau, jo estava flipant, el que jo nunca pensé que iba a ganar. De hecho, yo sabía que no iba a ganar. Pues esa noche, los jefes, me dijeron, esto no lo he contado nunca, que me dijeron, tranquila, que fuera mandamos nosotros.
Toma.
Per l'amor de Déu, tío. O sigui, és que al final, tot este món...
Al final acaba...
No dic la paraula, però està ple, eh?
Tancant,
està ple.
Tancant el cercle. Bueno, ja ho has dit.
Ja ho desenvoluparem, perquè
sí,
al final
sí, cua,
sí que este tipus de realities tenen el poder de parar los telèfonos quan volen. Ja ho explicaré la pròxima setmana.
Jaume Borja, moltíssimes gràcies per,
adéu,
aquesta,
guapa,
per aquesta secció avui express al Tendències.
Però...
T'ha agradat?
Sí, breve, dos veces bueno. Molt intens.
Molt intens. Ignasi Miranda, el tenim ja al Sense Distància. Que vagi molt bé. Fins demà.